UAB Ràdio, serveis informatius.
Bon dia, Autònoma, benvinguts a l'informatiu d'UAB Ràdio. Avui és dimecres 21 de maig, jo sóc la Paula Montes i en aquest programa comptem amb el nostre company de redacció, Aleix Planella, i els nostres col·laboradors habituals, Pau Ros, Mateo Cachipuendo i Paula Marco. A més, també comptem amb la redactora Alba Fernández i Marc Ribas, però que malauradament avui no poden estar amb nosaltres. Abans de tot, fem un repàs de les principals notícies que tractarem avui. Acció per Palestina convoca una acampada a la UAB.
El Gabinet de Comunicació i Educació de la UAB fa un homenatge al fotògraf Toni Espadas un any després de la seva mort.
El papa Lleó XIV ja ha iniciat oficialment el seu pontificat amb una missa a la plaça de Sant Pere del Vaticà aquest diumenge.
Joe Biden diagnosticat de càncer de pròstata amb metàstasi als ossos.
Consum investigarà la possible existència d'irregularitats en la venda d'entrades pels concerts de Bad Bunny.
Parlem amb Sintonic i un dels creadors de l'Arxiu Sonor de Catalunya.
Acció per Palestina convoca una acampada a la plaça cívica per denunciar la inacció de la UAB davant del genocidi a Gaza, a l'Eix Planella.
El col·lectiu UAB Acció per Palestina ha convocat una nova acampada al campus a partir d'avui, dimecres 21 de maig. La mobilització acusa l'òrgan de govern d'incomplir els compromisos aprovats pel claustre fa un any sobre el genocidi a Gaza. Segons el col·lectiu, la resposta institucional ha estat lenta i insuficient. Denuncien que la UAB manté encara vincles amb universitats i empreses israelianes, malgrat la moció aprovada. Aquest dimarts, Acció per Palestina va oferir una roda de premsa per explicar la problemàtica als estudiants. Escoltem a dos membres del col·lectiu que ens expliquen quins són els objectius principals.
L'objectiu principal és arribar al boicot. Val? D'acord? Que això és una cosa que sabem que és un camí que no serà tan fàcil. I per poder arribar al boicot hem de, exigim que l'autònoma realment adopti una postura més ferma de la que ha tingut fins ara, sense menysprear ni menystenir el que ha fet, Vale? Però jo crec que ara ja hem d'anar un pas més enllà.
Hem convocat aquesta acampada com a eina de pressió cap al rectorat per fer arribar les nostres demandes. Exigim això, que convoquin reunió extraordinària, que informin a la comissió de seguiment, que és doncs, a fer aquest seguiment del compliment del que l'autònom havia acordat fer, no? Perquè estem veient que el que s'ha fet ha estat poc, s'ha fet lent i que un any després el genocidi està en una fase molt més violenta i que, per tant, es requereixen mesures més contundents i d'implementació immediata.
Aquest dijous està prevista que el col·lectiu torni a donar una roda de premsa després de la reunió del claustre, que farà un balanç a la comissió de seguiment i valorarà l'estat actual del compliment dels acords adoptats ara ja fa un any.
Com funciona el cervell, meteorits que viatgen cap a la Terra o la intel·ligència artificial per viure millor són alguns dels temes que s'han tractat al festival Pain of Science. Paula Marco.
El Festival de la Ciència als Bars arriba per primer cop a la UAB i als bars de Sabadell. La presentació va tenir lloc el divendres a les 5 de la tarda a la plaça cívica de la UAB. En total seran 11 xerrades a càrrec d'investigadors i investigadores del campus i d'altres centres de recerca. L'objectiu és apropar la ciència a la ciutadania en espais més informals com podrien ser els bars o els pubs. Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar el diàleg directe entre el públic i la comunitat científica. Del 19 al 21 de maig, el festival es trasllada al pub The Wild Geese de Sabadell, on es podran escoltar 9 xerrades a partir de les 7:30 de la tarda sobre temes tan diversos com la intel·ligència artificial, la sostenibilitat, la salut, els meteorits o la nanotecnologia. A més, aquesta iniciativa té un paper important per als investigadors i investigadores. Així mateix ens ho explica l'investigador del programa europeu, Doc Flampus Simoni. L'escoltem.
I d'altra banda, també és un exercici per als investigadors per la seva comunicació, per migliorare la seva comunicació, que s'ha de ser més eficaç i comprensible per a tots.
El Pint of Science, nascut al Regne Unit el 2013, s'ha convertit en un esdeveniment global. A Espanya, aquesta desena edició inclou més de 1.000 activitats en 75 ciutats diferents, que transformen bars i pubs en escenaris per compartir ciència de forma divertida i accessible.
Aprendre i desaprendre amb Toni Espadas. El Gabinet de Comunicació i d'Educació de la UAB fa un homenatge al fotògraf un any després de la seva mort, Aleix Planella.
Aquest dimarts, a l'Aula Magna a la Facultat de les Ciències de la Comunicació, s'ha celebrat un tribut al fotògraf Toni Espadas. Espadas va començar a col·laborar amb la UAB a partir de l'expedició de Tainakan l'any 2023, quan un grup d'estudiants i professors va anar a Etiòpia a fer un projecte de comunicació. L'acte va ser conduït pel catedràtic Santiago Tejedor i va comptar amb la participació del fotògraf Tino Soriano, del seu soci amic Rafa Martín, del viatger Lluís Pont i del doctor David Rull, entre alguns altres. A més, van assistir alguns dels expedicionaris que van anar a Etiòpia de la mà d'Espadas. Escoltem a una d'elles, la Noa Ruiz, que ens explica com va viure aquest homenatge.
És la veritat que recordar el Toni un any després d'aquesta manera, rendint-li homenatge, ha sigut molt bonic i emotiu, i també no, doncs, poder passar aquesta estona amb gent que estimava el Toni, recordant moments, històries, anècdotes. Crec que al final és la millor manera de celebrar la seva vida i de que segueix present, doncs, en la vida de tots nosaltres.
L'acte també va comptar amb un minut de silenci i amb la presència del cor de cambra de la UAB.
Ja estem acabant, el mes de maig, i és per això que el nostre company de redacció, Marc Ribas, ens explicarà què hem fet durant tot aquest temps. L'escoltem.
Ens trobem a l'Equador del mes de maig i destaquem les diferents activitats que s'han donat a terme i que des de UAP Media hem participat d'alguna manera. Veníem d'un mes d'abril amb molt bons continguts, encara que estigui malament que ho diguem nosaltres. Vam entrevistar el Tinet Rovira, director de Gest Music, i vam participar tant al Claqueta Sound com a la comunitària en programes en directe. Però aquest mes de maig no ens quedem enrederits. La setmana del 5 al 9 de maig, la Facultat de Ciències de la Comunicació va ser l'escenari de la Climate Change Week, part del projecte europeu VIP EUFAC Check.
Ara sortim de l'Autònoma.
L'UAB Ràdio va acollir a diferents estudiants internacionals participant en una tertúlia que podreu trobar en el programa especial de l'entrevista al nostre web. Aquesta setmana també, el dia 6, vam estar al Create & Connect, esdeveniment organitzat per un grup d'alumnes del grau de Publicitat i Relacions Públiques que formava part del seu treball de final de grau. El reportatge especial realitzat per la nostra redacció el podeu trobar a la categoria d'especials a UAB Play. I finalment, però no menys important, la nostra facultat va acollir la conferència sobre la intel·ligència artificial en la creació de formats d'entreteniment. Posterior a la ponència de la directora creativa de Quarta Producciones, Sonia Pérez Rojo, vam poder entrevistar-la. I el contingut d'aquesta la podeu trobar al nostre web.
Ara sortim de l'Autònoma per tractar quines són les notícies internacionals més destacades d'aquesta setmana. Depardieu, declarat culpable d'agressió sexual a dues dones, però no entrarà a presó. Mateo Cachipuendo.
El Tribunal Correccional de París ha declarat l'actor francès de 76 anys culpable d'agredir sexualment a dues dones que treballaven amb ell en el rodatge d'una pel·lícula del setembre de 2021. Depardieu ha estat condemnat a 18 mesos de presó sense compliment de pena i 20.000 euros de multa, una sentència que no complirà, ja que, tot i ser condemnat, és la primera que rep. Aquesta és una manera en què el sistema judicial francès té per donar una última oportunitat a l'acusat de no reincidir i respectar la seva llibertat. No obstant això, Depardieu és a l'espera d'un altre judici en què se l'acusa de violació. En aquest, en cas de ser condemnat, haurà de complir la sentència, ja que aquesta seria la segona vegada que se'l condemna. Recordem que una vintena de dones han acusat el francès d'agressió sexual, però molts dels casos s'han arxivat perquè han prescrit.
El papa Lleó XIV ja ha iniciat oficialment el seu pontificat amb una missa a la plaça de Sant Pere del Vaticà aquest diumenge. Més de 200.000 persones i nombrosos líders mundials van assistir a l'acte. Pau Ros.
Segons la tradició, la cerimònia comença amb una oració del papa a la tomba de Sant Pere dins la basílica i després es trasllada a l'altar exterior, on Lleó XIV va rebre els símbols al seu càrrec. Primer, el pali, una banda blanca amb creus que representa el bon pastor i l'anyell de Déu. Després, l'anell del pescador, amb la imatge de Sant Pere portant les claus i la xarxa, emblema de la missió apostòlica. Durant l'homilia, el papa va centrar el seu missatge en la pau global i la unitat, demana posar fi a l'odi i construir ponts amb altres religions, i també critica el model econòmic que margina els pobles i crida una església unida contra els conflictes actuals. Després de la missa, el papa ha parlat de la pau per a Ucraïna, país que ha qualificat de martiritzat. També ha lamentat la fam a Gaza, i entre els assistents hi havia Volodymyr Zelensky, president d'Ucraïna, que ha rebut la primera audiència privada al Vaticà, un gest vist com a suport clar al seu país. La delegació espanyola va incloure els reis Felip VI i Letícia, la reina va fer ús també del primer privilegi del blanc, un protocol que permet a algunes reines catòliques vestir de blanc davant el papa. També hi era el present Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea.
Joe Biden, diagnosticat de càncer de pròstata amb metàstasis als ossos. Mateo Cachipuendo.
Segons ha informat l'oficina de l'expresident nord-americà en un comunicat, Joe Biden ha estat diagnosticat d'un tipus agressiu de càncer de pròstata i té metàstasi als ossos. Segons la nota, aquest càncer sembla sensible a les hormones i podria tenir un tractament eficaç. El demòcrata va ser examinat la setmana passada per un nòdul prostàtic i va ser llavors quan va detectar-li el tumor. Les reaccions no s'han fet esperar i l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, ha desitjat una ràpida i exitosa recuperació al seu antecessor, al seu compte d'X. Trump també ha assegurat que tant ell com la seva dona se senten tristos per conèixer aquest diagnòstic. El mateix Joe Biden ha agraït també a través d'X les mostres de suport rebudes dient: "El càncer ens toca a tots, com a molts de vosaltres. La Jean i jo hem après que som més forts en llocs trencats. Gràcies per aixecar-nos amb amor i suport."
Continuem amb la secció de notícies per reflexionar, en la que us presentem temes actuals per poder rumiar i valorar amb els vostres amics i amigues. Consum investigarà la possible existència d'irregularitats en la venda d'entrades pels concerts de Bad Bunny. Mateo Cachipuendo.
El Ministeri de Consum investigarà l'empresa Ticketmaster després que l'Organització de Consumidors i Usuaris denunciés pràctiques abusives en la fixació dels preus de les entrades. L'organització es queixa que Ticketmaster fa servir càrrecs addicionals per augmentar els preus dels tiquets, que no són prou clars i dificulten als usuaris saber el preu real i el final i final de les entrades. No és el primer cop que Loco denuncia a Ticketmaster. L'any passat ja ho va fer per repercutir les despeses de gestió a l'usuari i no al venedor en el preu final. Ara el Ministeri vol conèixer si aquests càrrecs addicionals imposats són conformes a les exigències legals. Recordem que l'artista porto-riqueny farà 12 concerts a l'estat espanyol entre maig i juny de 2026, 2 a Barcelona i 10 a Madrid, concerts dels quals ja no queden entrades.
Ja es poden sol·licitar les ajudes del bol de lloguer jove a Catalunya. Aquesta subvenció és per a joves de fins a 35 anys i ofereix un suport de 250 euros mensuals durant 2 anys. Pau Ros.
El termini per demanar l'ajuda està obert fins al divendres 23 de maig a les 2 del migdia. La forma recomanada és tramitar-ho electrònicament a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, però també es pot fer a les oficines municipals d'habitatge. Els beneficiaris han de tenir residència legal i domicili habitual a Catalunya i estan empadronats en l'habitatge de lloguer a la vegada que ser titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús. No es pot demanar si el pis és d'un familiar. Cal tenir també uns ingressos regulars que no superin els 25.200 euros anuals i tots els lloguers pagats i acreditats. El preu màxim del lloguer depèn de la zona. A l'àmbit metropolità de Barcelona, el límit és de 900 euros per habitatge i 450 per habitació. A la resta de la demarcació de Barcelona és de 650 per habitatge i 350 per habitació. A Girona, de 750 i 400 respectivament, a Tarragona, de 700 i 350 i a Lleida, les Terres de l'Ebre, de 600 i 300. Les sol·licituds es tramiten per ordre d'entrada, s'inclouen tota la documentació i la concessió depèn del finançament disponible.
Pressió global contra els festivals amb vincles amb Israel. Arriben les primeres cancel·lacions. Mateo Cachipuendo.
Diversos artistes han cancel·lat actuacions en festivals com el Sonar, el Benyarrock o el Field Day, en protesta pels vincles d'aquests esdeveniments amb els fons d'inversió nord-americà KKR. Aquesta empresa, amb seu a Nova York, inversions en el sector de la ciberseguretat israeliana, ha adquirit recentment la promotora Superstrack Entertainment, responsable dels festivals com el Brunch Electronic o l'Arenal Sound. Entre els artistes que s'hi han sumat hi ha Animistic Beliefs, Rami Abadir o grups com Sons of Aguirre o El Niño de la Hipoteca, que han denunciat que no tornaran a participar-hi mentre es mantingui aquesta vinculació. Al Regne Unit, figures com Brian Eno o membres de Massive Attack també han reclamat que els festivals es desvinculin de KKR. Des del festival Sonar es defensa el compromís amb la diversitat i la llibertat d'expressió, però el debat sobre l'ètica del finançament cultural i la responsabilitat davant els conflictes com el de Palestina continua més viu que mai.
Així és, Mateo. Un clar exemple també és la polèmica que hi ha hagut aquest any amb la participació d'Israel al Festival d'Eurovisió i amb el sistema de votació popular conegut com el televot. La polèmica va començar a la semifinal quan els comentaristes de Radio Televisió Espanyola van fer referència a les víctimes mortals que hi havia actualment a Gaza. Aquest fet va provocar una advertència de la Unió Europea de la radiofusió de la Unió Europea Espanyola que exigia neutralitat política a la gala. Tot i això, Radio Televisió Espanyola va emetre un breu missatge institucional just abans de la gala amb el text "Pau i justícia per Palestina". Però com que es va emetre fora la retransmissió oficial, l'AUER va descartar qualsevol sanció. D'altra banda, el televot espanyol va otorgar 12 punts a Israel, fet que ha generat sospites sobre possibles manipulacions. Radio Televisió Espanyola ha demanat una autoria del sistema i explicacions sobre el seu funcionament. Finalment, una exclusiva del diario.es revela que la UER hauria evitat aplicar mesures internes per limitar la participació d'Israel. L'objectiu hauria sigut evitar una crisi dins l'organització, ja que hi ha diversos interessos econòmics i influències israelianes dins la producció d'Eurovisió.
Un tribunal del sud d'Anglaterra ha ordenat indemnitzar una parella per les molèsties causades per la caiguda constant de pilotes al seu jardí. El cas sorgeix després de la construcció d'una àrea de jocs propera a la casa seva, a Winchester. Pau Ros.
El Mohamed i l'Anne-Marie Bacati afirmen que el soroll i les pilotes que els han impedit gaudir del jardí i la piscina. En 11 mesos, calculen que n'han recollit fins a 170. L'àrea de jocs es va instal·lar l'any 2021 en un terreny de l'escola de Westgate i la primera queixa es va presentar el 2022. L'escola va posar una xarxa i va restringir l'ús de la pista els dies lectius fins a 2:45 de la tarda. Tot i això, la parella no es va donar per satisfeta i va portar el cas als tribunals. Argumentaven que es tractava d'una violació del seu dret a la intimitat i al respecte del seu domicili. Els advocats de l'escola van defensar que la pista és valuosa per la comunitat i el jutge ha reconegut les molèsties i ha ordenat una indemnització de 1.000 lliures, uns 1.200 euros per als propietaris. Aquesta compensació cobreix els mesos inicials, quan l'ús de la pista era excessiu. Tanmateix, el jutge ha rebutjat la petició de tancar la pista i considera que pot continuar utilitzant-se amb les condicions actuals. Finalment, el jutge assenyala també que els denunciants han perdut la perspectiva en la seva reclamació.
Aquest informatiu tenim la secció de l'entrevista una miqueta més especial, i és que la setmana passada, a la 25a edició dels Premis Ràdio Associació, l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya va rebre una menció d'honor. Aquest projecte, encapçalat pel professor de la UAB Sintonic i impulsat per l'Institut de la Comunicació i la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, ha destacat pel seu paper en la preservació del patrimoni sonor del país. És per això que l'entrevista d'avui és amb un dels líders del projecte i, com hem dit abans, professor de la nostra facultat, Sintonic. Jani Alcinto, explica'm una mica quin és aquest reconeixement que us han donat i què significa per vosaltres.
Doncs el reconeixement que ens han donat els Premis Ràdio Associació de Catalunya enguany és posar en valor la bona feina que hem estat fent a la Universitat Autònoma de Barcelona en aquest arxiu sonor de la Ràdio de Catalunya, degut al volum de material que ja s'hi recull, que són ja 12.200 fragments de 1.100 ràdios diferents. Per tant, doncs, ha estat un aval de que aquest projecte, que és amb voluntat de servei públic, doncs que té utilitat, que té singularitat i que ha merescut aquesta menció d'honor del jurat, no cal dir que des de la direcció de l'arxiu, com vam fer en el Foyer de Liceu, doncs agraïm sincerament i simplement doncs motivar-nos a tot l'equip que el fem possible a continuar endavant treballant de la mateixa forma, jo crec que excel·lent, doncs l'equip de la Biblioteca de Comunicació, Hemeroteca General, que ha fet fins ara, i també del petit grup de voluntaris que hi estem treballant.
Que ens pot explicar alguna novetat o alguna cosa que passi d'ara endavant a l'arxiu? Quins passos seguireu? Seguireu recopilant
àudios? Nosaltres la previsió és seguir incrementant els àudios. Per exemple, una de les últimes donacions sonores que hem rebut ha estat de la família d'un antic director de EJ20 Ràdio Sabadell. Per tant, un material introbable a qualsevol lloc, material dels anys 70 de Ràdio Sabadell, de quan era privada. Ara Ràdio Sabadell és una emissora municipal, però que no té a veure amb la dels anys que jo estic esmentant. Això és molt positiu. Tenim força material que un dels voluntaris, l'Albert Murillo, està digitalitzant. Jo mateix, paulatinament, anem, diguem-ne, catalogant. Per tant, aquest creixement és una de les línies a seguir, i l'altra, que ja es podrà, diguem-ne, evidentment, anunciar en el seu moment, és de que des de la Biblioteca de Comunicació, Hemeroteca General, estan treballant ja amb un canvi de disseny de la imatge de l'arxiu a internet i també intentar encara que la navegació sigui encara més fàcil, més agradable per part dels usuaris. Per tant, en aquests propers mesos també jo espero que tinguem bones notícies perquè ja s'hi està treballant des del punt de vista informàtic. I una tercera línia és incrementar els convenis de l'arxiu amb institucions. En aquest any que estem s'ha presentat el conveni de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la xarxa. N'hi ha un que també està a punt de presentació amb la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, que d'aquí poques setmanes es haurà també ja poder fer públic, però que ja està signat. I tant de bo que en puguem signar algun altre amb alguna altra institució per seguir incrementant el patrimoni sonor que l'Autònoma posa a disposició de tota la societat. I recordar que sempre es vol fer-ho l'adreça, que és molt fàcil, arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat, animar qualsevol persona que escolti també el vostre programa a que hi pugui fer aportacions. És un projecte participatiu col·laboratiu que en aquesta adreça trobaríeu la forma de contactar amb nosaltres.
Doncs ja l'heu escoltat, molt bona ràdio a tothom. Moltes gràcies, Cinto, per aquesta petita entrevista i per preservar la història d'un mitjà com aquest. Ara anem a fer la secció en què podreu esbrinar quines activitats podeu dur a terme aquí a l'Autònoma. Anem a fer un repàs de l'agenda de la UAB amb la Paula Marco. Què ens portes per la setmana que ve? Alguna activitat de participació?
Justament el dilluns a les 9 del matí comença la primera activitat de participació i és ni més ni menys que el primer Congrés Internacional d'Habitatge i Ciutat. La Càtedra Barcelona d'Estudis d'Habitatge, impulsada per la UAB, la UB, la UPF i la UPC, amb el suport de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, organitza el seu primer Congrés sobre Habitatge i Ciutat els dies 26 i 27 de maig. Aquest congrés abordarà les causes de la crisi d'habitatge i tractarà temes com la gentrificació, la segregació o la turistificació, així com també presentarà propostes per millorar les polítiques públiques d'habitatge. Si us interessa, l'acte es durà a terme a l'Auditori de Barcelona School of Management i és obligatori confirmar l'assistència a través d'un formulari que trobareu a la web de la facultat. Seguint amb les activitats de participació, el dimarts de les 3 i mitja del migdia, la sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres acollirà el seminari GRET sobre migracions almerienques a Catalunya. La xerrada titulada Una història social de les migracions almerienses a Catalunya durant la primera meitat del segle XX estarà a càrrec de Jorge Migorance, expert en història moderna i contemporània. Per acabar amb aquestes activitats de participació, Paula, el dimecres a les 11 del matí se celebrarà la primera fira interactiva del Club de la Física per gaudir de la ciència i tecnologia quàntica. Aquesta fira es convertirà en un espectacle basat en jocs amb llum i probabilitat, simulacions amb l'ordinador, inclús hi haurà un detector de muons en directe per gaudir i comprendre els fenòmens quàntics. La mostra, que celebra l'Any Internacional de la Ciència i Tecnologia Quàntica, comprendrà fins a una desena de petites instal·lacions on el públic doncs, podrà interactuar amb els organitzadors de la fira i també amb l'alumnat del grau de física, que han sigut qui han dissenyat doncs, diverses experiències. Per tant, si us interessa, ja sabeu, el dimecres de les 11 a l'Eix Central de la Facultat de Ciències.
I, Paula, alguna activitat institucional?
Doncs sí, precisament el dijous a les 10 i mitja del matí es durà a terme la jornada Fons Miquel de Moragues, que tindrà lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Aquest acte s'organitza en motiu de la donació que el doctor Moragues ha fet del seu fons personal a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. El degà de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat de Barcelona, el doctor Juan José Perona Páez, ens convida i l'acte es començarà a l'Aula Magna, però finalitzarà a l'edifici de la biblioteca on s'ha dipositat el fons.
I alguna activitat cultural?
Per acabar ja amb l'agenda, precisament us porto una activitat cultural i és que el dimecres a les 6 de la tarda, el grup d'interpretació teatral nivell 2, dirigit per Arnau Vidal, interpretarà l'obra Els paparazzis o cròniques d'una sortida de sol avortada, de Matei Bisineik. A partir de 8 actors es crearà una atmosfera insòlita i suggerent on els personatges es trobaran en una situació dramàtica i amb tocs de comèdia. L'actuació tindrà lloc a la sala teatre de la UAB, per tant, si us interessa el teatre, ja sabeu on anar. I fins aquí l'agenda de la setmana. Ens veiem el proper dimecres.
I ara passem a parlar d'alguns fets històrics que van succeir el dia d'avui, 21 de maig. Aquestes són les efemèrides.
Tal dia com avui, a l'any 1831, Louis Daguerre comparteix amb el seu soci Joseph Niepce el descobriment que seria la base de la fotografia. Va ser el resultat d'una impressió per la incisió del llum sobre el iodur de plata. També en 1904 es funda la FIFA, la Federació Internacional de Futbol Associat, l'organisme mundial rector del futbol. i avui se celebra el Dia Internacional del Te i el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament.
Moltes gràcies a Aleix Planella i Marc Ribas i Alba Fernández i agrair als nostres col·laboradors Mateo Cachipuendo, Pau Ros i Paula Marco per la seva participació. Acabem l'informatiu fent un cop d'ull al temps i al trànsit. A Cerdanyola del Vallès el temps serà més calorós amb temperatures màximes al voltant dels 23 graus i mínimes de 18. De moment no s'esperen pluges al llarg del dia i el cel estarà força assolellat. Els vents estaran al voltant dels 12 km/h i la humitat rondarà el 48%. I ara el trànsit. Per aquells que veniu o torneu amb cotxe, segons el Servei Català de Trànsit, hi ha retencions a l'A2 en sentit est i oest, a la B10 i a la B20. A l'altura de la UAB, a la P7, al costat de Barberà del Vallès, Sant Cugat i de Cerdanyola del Vallès, la circulació és intensa. Pels qui veniu o marxeu amb transport públic, segons el perfil d'X de ferrocarrils, funcionen segons l'horari previst, i l'estat del servei de Rodalies, segons informen els trens de la R11 per obres de renovació de la Catarània, els caps de setmana del 24-25 de maig i 14 i 15 de juny s'habilitarà un servei de busos entre Figueres i Portbou. Pel que fa al servei d'autobusos, no hi ha cap avís a xarxes. I amb aquestes dades acabem l'informatiu d'avui. Us convidem a mantenir-vos connectats amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials @webmedia tot junt i a través del nostre web web.media. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim dimecres.
UAB Ràdio, serveis informatius.